Ferran Piqué, bon dia.
Molt bon dia.
En Ferran Piqué és un dels membres dels Amics de les Arts que just acaben d'estrenar el seu darrer disc, Un estrany poder, i volem parlar amb ell sobre aquest disc i sobre la seva trajectòria. Abans, però, fem una radiografia amb en Martí. Segue, Martí.
Els Amics de les Arts estrenen Un estrany poder, el quart àlbum de la banda que ja ha arribat al número 1. Amb la producció de l'escocès Tony Dogan, ens porten 12 noves cançons amb les que fan un salt endavant en la seva trajectòria. Dues de les cançons més conegudes del disc són Les coses i el seu gran hit.
Ferran, és cosa meva o us esteu movent cap a l'electrònica ja de manera més descarada?
No ho sé, perquè des dels orígens sempre hem treballat amb l'electrònica, perquè és no teníem bateria en el grup i ens dedicàvem a posar bases electròniques, sintetitzadors, i en aquest cas, aquesta cançó que ara sentiu de fons, que és el seu gran hit, sí que té una clara tendència electrònica amb el disco i així, però el disc en general és bastant eclèctic, perquè una de les coses que hem treballat, i era la intenció també de treballar amb aquest productor, era treballar cançó a cançó i que cada cançó aportés, tirés cap a l'estil que deia la cançó. Llavors no hi ha dintre del disc un estil clar que diguis, no, el disc és més electrònic. Hi ha cançons que evidentment són més electròniques, però n'hi ha d'altres com Salvador, no ho entens, que són molt més reconeixibles al so dels Amics d'abans, per
dir-ho. Home, jo he de dir que quan vaig sentir el seu gran hit, com a amant del jazz que sóc i de totes les seves variants que van des del soul fins al disco i fins a la música electrònica més ortodoxa, vaig dir, hòstia, què està passant aquí? I sí, realment em va sorprendre molt. És veritat això que dius, que en les diferents cançons del disc hi ha moltes d'elles que s'identifiquen més en altres anteriors discos dels Amics, però vaja, jo insisteixo, jo li trobo més sonoritat electrònica. Hi ha cançons allò més purament electròniques que abans, però vaja, en qualsevol cas...
Escolta,
deies, el disc és molt eclèctic, suposo que respon també... És eclèctic pel que fa a les lletres, és eclèctic també pel que fa a la sonoritat de les diferents cançons. Quin és el paper que hi té aquesta nova producció que heu anat a fer a Escòcia?
Una de les coses que ens va dir primer el Tony Dogan, el productor de Bela Sebastián, és un monstre de la producció a nivell mundial, ens va dir, quant temps fa que no escolteu un disc sencer? I vam dir, vaja, un disc sencer, fa molts dies que no escoltem un disc sencer. I diu, i vosaltres ho dediqueu a això? Llavors diu, la indústria està girant a no fer discos, la indústria està girant a fer cançons, llavors anem a buscar de donar lo millor a cada cançó, anem a fer cançons tema a tema i anem a fer que cada cançó sigui lo millor possible dintre de lo que aquella cançó respiri o demani, i llavors això ha fet que la sonoritat s'eixampli i aquests Amics de les Arts s'eixamplin i anem tocant o anem passant per sons o per, entre cometes, estils, si vols, una mica diferents al llarg del disc. I en Tony Dogan és això, ens va dir... Anem a fondo amb tot.
Ferran, si és ben cert això que dius, que la indústria camina cap a fer cançons i no cap a fer discos, pregunta, si la cosa és així, per què s'ha de treure un disc? Per què ens hem d'esperar a escoltar noves coses dels Amics de les Arts a que surti un nou disc?
És una bona pregunta. No ho sé, jo crec que hi ha moltes coses, a part de la tradició, si vols.
És a dir, l'excusa aquesta de fem un disc, després fem una gira, després ens aturem, descansem, tornem a treballar per preparar un disc i la roda segueix, si és veritat que canvien els hàbits de consum de música, una mica això, no? Per quin motiu ara hem d'anar esperant?
Jo crec que a nivell artístic, des de la creació, és molt important que les cançons madurin. Jo crec que no fas una cançó i quan la tens acabada en fas una altra, llavors en fas una altra i trigues un mes a fer cada cançó. No va així. És una cançó, neix un dia i potser l'acabes al cap de 9 mesos, i necessites realment un període de 9 mesos o d'un any per madurar la cançó, per tirar-la cap aquí, cap allà, per aparcar-la un temps quan estàs cansat, que no li veus sortir de la barca. Necessites tot aquest procés, i aquest procés és molt llarg, però pots fer més d'una cançó. I llavors jo crec que per aquest sentit de que és important que treballar una cançó durant molt de temps, i mirar-la i remirar-la, acabes fent discos, acabes fent, i se seguiran fent discos. Potser m'equivoco, eh? I de fet ja hi ha artistes que ja no fan discos, que només van single a single, però en el nostre cas, que som autors, també ens funciona molt bé això, donar-li el recorregut a la creació, donar espai, donar temps a fer cada cançó.
Deies, tant la sonoritat com les lletres són molt eclèctiques. Què expliquen les lletres d'aquestes 12 cançons d'Un estrany poder?
Una mica ens ho plantegem a posteriori d'haver acabat el disc, perquè dir de què va és molt difícil, però sí que trobem que parla bastant de les segones oportunitats, de segones oportunitats perdudes, segones oportunitats que no es presenten de vegades, que les estàs esperant i no es presenta aquesta segona oportunitat. És un tema bastant recurrent. Sí que hi ha alguna cançó que no fa, evidentment, fa referència a això, però bastant, hem vist a posteriori que les segones oportunitats engloba bastant una mica el concepte del disc.
Escolta, què significa Ways in the Gavel? When I see you, I wanna see you.
Res, no significa res. És una...
Tinc entès que el seu gran hit recull crítiques que heu anat rebent i que una mica us en rieu, eh?
Hem intentat tornar a la merda, no? Tots els haters de Twitter i tal, sí. Doncs hem recollit això i hem intentat fer autoparòdia de nosaltres mateixos.
A més, ho heu convertit en la cançó més divertida del disc.
Sí, segurament, sí.
Home, aquesta cançó és el hit dels concerts.
Pot ser, sí, molta gent ens ho està dient ara que comencem a rebre una mica de feedback i sí, ens ho estan dient i contents, perquè també la vam parir així. Aquesta cançó era un divertimento i ha acabat sent divertida, no? I té moltes d'això. I Ways in the Gavel, això que em preguntaves al principi, no vol dir res, però quan fas cançons de vegades tens una melodia i normalment les melodies no tenen lletra i vas fent, cantes un witchy-weary i llavors cantàvem això però de melodia i rient vam dir, sí, hauríem de deixar algun dia una lletra que no vulgui dir res al principi.
Saps a què em va fer pensar aquest inici de cançó? Ja tenia clar que no significava res, però em va fer pensar, bueno, no sé l'edat que tens tu, però jo quan era jove, jo i molta altra gent, quan escoltàvem cançons en anglès que no en teníem ni puta idea del que deien, la cançó aquesta, You're the one that I want, de Chris, no? Tots dèiem, I got you, I'm on to flying. I quan vaig sentir el seu gran hit, dic, hòstia, aquests tios han agafat això que passava, o que ens ha passat a tots alguna vegada, i ho estan convertint en el leitmotiv de la seva primera cançó.
I és que era molt divertit, perquè a més el primer vers de la cançó, el primer vers en català, diu, la lletra no l'entenc.
Sí.
I és una mica la gràcia aquesta, no? Que ens permetem cantar coses en un idioma que no coneixem, i tots ho hem fet, nosaltres els primers, a la dutxa quan cantes cançons d'això, quan cantes Gris, no dius mai I got chills, they are multiplying, dius sí, I got chills and I'm flying.
I got chills and I'm flying, sí. El vostre web, i teniu un blog en el qual aneu entrant, aneu fent entrades, aneu fent post, i n'hi ha un que es diu 5 anys de l'espècie. Per què parleu d'aquest disc de manera d'així concreta, com amb una mirada fins i tot nostàlgica? És algun motiu concret que Espècies per catalogar és un punt d'inflexió, diguem-ne, a la vostra carrera, o és un aleatori?
Va coincidir que feia anys, perquè entre el 14 de febrer del 2012, i li tenim molt de carinyo, perquè va ser el primer àlbum que vam fer després del Bed and Breakfast, que va ser el primer àlbum que vam fer ja a nivell professional tots, i al final quan fem repertori pels concerts acabes mirant cançons i t'adones que n'hi ha moltes de l'Espècies per catalogar. És un disc que va tenir una acollida fantàstica i on ens... No sé, li tenim molt de carinyo, i crec que al públic també, cançons com Louisiana, cançons com Bruce Willis, o cançons com la Fer Sofia, hi ha moltíssimes cançons que tots els homes d'Escòcia, que la gent ha abraçat d'una manera brutal, no? I sí, hi ha un punt de nostàlgia, de carinyo, cap als treballs anteriors també, no? I aquell dia feia 5 anys i, era com remarcable.
Escolta, hi ha un altre post també en el que dieu. És un moment en el que deixem de dedicar-nos a la música com a hobby i passem a viure de la música. Concretament dieu, abracem la música amb els braços i comencem a viure-en professionalment. Quina és l'evolució, diguem-ne, professional que heu fet des del 2005 amb la primera etapa fins ara? No sé, què ha canviat en la vostra vida? Que m'imagino que són moltes coses.
Sí, i tant, i totes sona millor. Ens hem pogut dedicar plenament a això, a el que és fer cançons i a el que és treballar pel grup, i no sé, han canviat tantes coses. Som més feliços com a persones, perquè és molt agradable que la gent et digui que agrada molt el que feu i la gent ens tracta molt bé, tenim aquesta sort. I a nivell professional o més individual, doncs hem pogut estudiar més, hem pogut aprendre més coses, hem pogut viure experiències que no haguéssim pogut viure a nivell amateur. Treballar amb Antoni Dugan mateix és una cosa que no haguéssim pogut fer, i que ha sigut de les coses més enriquidores que hem viscut en, jo crec, a la vida.
Sempre heu tingut clar, des que us hi dediqueu professional, sempre heu tingut clar que això aniria més, o hi ha hagut algun moment que heu flaquejat, que heu dit, hòstia, a veure què està passant aquí?
Vam començar pues, com comencen tots els grups, perquè tu passes bé amb els companys i vas fent, i de seguida vam tenir un feedback positiu del públic i vam dir, nois, hem posat una mica d'energia i ens ha tornat tot això, posem-n'hi més i sempre hem fet una mica doble o res, i sempre hem anat arriscant moltíssim perquè ens retornàvem moltíssim, i aquest cop ho hem tornat a fer, i la rebuda que està tenint el disc torna a ser exponencial en relació amb l'energia que hi hem posat i el temps que hi hem posat. Vull dir que no flaquegem, al contrari, és anem buscant nous límits, anem buscant nous sostres per intentar, nous horitzons per intentar per intentar trencar-ho i anar més enllà.
Ferran, en els primers discos, les lletres que fèieu eren, o va haver-hi un moment que es deia més, no? Els Amics de les Arts i Manel estan generant un fenomen de música que es basa en les lletres així una mica més costumistes, en les que les cançons no hi han tornades allò repetitives, com és el cànon clàssic de la música pop. Això ha variat, o aquesta essència d'explicar històries quotidianes segueix aquí?
Jo crec que segueix, perquè va molt amb la nostra era de veure ara sèries i pel·lícules, i és una manera de narrar que és molt de la nostra generació, crec, i que també el públic l'entén molt ràpid. Llavors, explicar cançons com Salvador, que és una cançó que és... O Jean-Luc mateix, que és una cançó narrativa de dalt a baix, que explica una història, era molt fàcil. En aquest disc hi ha algunes branques en Joan Enric, que és el que escriu les lletres, s'ha embrancat més en poder no tant explicar i suggerir i treballar una mica més de forma impressionista, més que detallista. I el productor també ens va dir una cosa molt interessant, que ens deia, i crec que és una de les grans diferències d'aquest disc, que ens deia, hi ha molta lletra, el silenci també té un valor molt important en les lletres, perquè si tu deixes silenci i poses un tros instrumental, com el tros instrumental que hi ha al final de Casa en Venda, diu, aquest moment la lletra l'omplirà l'oient amb les seves pròpies imatges, amb les seves pròpies vivències, i això és molt important també. I també hem jugat molt això, a deixar silencis en molts espais i deixar respirar una mica l'oient.
Mira, deixem respirar una mica l'oient, va. Aquest és gairebé el final d'aquesta cançó de la que parlaves, Casa en Venda. Escolta, com traslladeu això al format directe?
Pues, està pràcticament gravat en directe, hi ha guitarres que estan regravades, però la manera que hem tingut de gravar aquest disc és estar tots junts a la sala tocant, i hem passat cada cançó 20-25 vegades, vull dir, hem estat 10-12 hores de gravació, i al final acabaves el dia i no, vull dir, i et deia, no, la teva guitarra ja està gravada, ja és bona, i ni tan sols sabies quina de les 25 tomes s'havia quedat. Clar. Però quan ell deia aquesta ja és el que hi ha d'haver, que hi ha d'haver emoció, s'ha de transmetre més enllà de la lletra, diu, aquesta ja està, tu ja has gravat aquesta guitarra. Hi ha moltes preses que no tenim idea de quina és la que es va donar per bona.
I penseu a vegades, hosti, podríem gravar com es feia abans, als anys 50, així, era tota la banda dins l'estudi, i gravant tot en directe, les vegades que faci falta, però gravant-ho tot en directe. Amb el temps, amb la gravació per pistes i tot plegat, moltes vegades es grava per separat, però i penseu, per què no gravem un disc així, tot seguit?
Quan tens la tecnologia és molt fàcil fer l'altre, i és molt complicat fer això que dius, perquè de seguida la tecnologia et permet, ostres, m'he equivocat en aquí, doncs va, tornem-hi, i en comptes de treballar Si per fer una cançó podria t'estaries una setmana i ara en un dia la pots fer. Per què? Perquè si un s'ha equivocat només en un sol moment, doncs no fa repetir a tothom tota la presa. Ho arregles amb l'ordinador, ho arregles un moment, o fas que aquella torni a tocar només aquell punt i guanyes molt de temps. En aquest sentit, jo crec que és una qüestió de practicitat, però també t'he de dir que la cançó d'Apologia de la Ingenuïtat està gravada tots alhora. Tot el que sentiu allà és una sola presa. I les veus inclús estan gravades amb un sol micro. Totes les veus que hi ha un sol micro al mig de la sala, i nosaltres, quan eres lead, és a dir, quan fes la veu lead acostant-te en el micro, i quan havies de cridar els os que anem cridant,
havíem d'estar...
Sí, hi havia una marca a terra i ens deia des d'aquí canteu els os, i quan teniu la lead teniu davant, hi havia una altra marca i havíem d'anar davant i endarrere amb un sol micro. Vull dir, s'ha gravat molt, molt a l'antiga, tant la música com la veu.
Però amb aquesta us ho vau passar bé gravant-la, eh?
Sí, inclús ell va dir, va parar un moment la gravació i va dir, feia molts anys que no m'ho passava tan bé amb una gravació.
A veure, escoltem-la.
Sí, sí, sí. Es fan més lliures, obren més el cor, que és l'únic que
de l'au vinga. Però aquí jugueu fins i tot amb els panorames, eh? Una veu sona pel canal dret i l'altra pel canal esquerre.
Sí, en aquest sentit, hem estat molt atrevits en això. Ell ens va dir, el productor Antoni ens va dir, ningú ha destacat mai per ser modest o per ser tímid. Si voleu fer una cosa, la feu a fondo. No us quedeu mai amb idees de mitges ni res. I hi havia aquesta idea, doncs, va, al màxim. Inclús hi ha una cançó que és la que dona nom a l'àlbum, Un estrany poder, on hi ha la veu d'en Joan Enric a l'esquerra 100% i la veu de la Duana a la dreta 100%, que és superradical i no es fa mai, perquè a més és irreal. Si tu escoltes amb cascos mai sents una cosa només per una orella. Però efectes així ha sigut molt divertit a jugar-hi i aplicar-ho i una mica...
Hi havia una cançó d'una banda dels 90, no sé si et sona, els de la Mitri.
No.
Una cançó, no me'n recordo si són anglesos o escocesos, precisament, que és una banda de la Mitri, i tenien una cançó que es deia Here and Now, i es passen mitja cançó sonant una guitarra acústica per un costat i la veu per l'altre costat. En dir, vinga, amb dos collons aquí també.
En el Sgt. Pepper dels Beatles passa també.
Sí, la que passa per motius diferents, eh?
Sí, però també tens això.
Escolta, quan ho veurem això en directe i en quines condicions és el concert dels Amics de les Arts?
En quines condicions...
Quines condicions? Vull dir, com són els concerts d'aquesta nova gira d'Un estrany poder?
Doncs estem fent assajos ara, començarem el 21 d'abril a Valls, el 22 estem a Igualada, el 29 a Torrefarrera, el 30 estem a Girona, llavors estem a Barcelona 3 dies, bueno, anem fent gira, tenim molts dies, i el directe serà intentar fer una selecció del disc, perquè no farem allò de presentar les 12 cançons del disc, que en principi no tenim previst, i farem les cançons del disc, anirem rotant, sí que l'anirem tocant tot, però no en cada concert.
Passareu per l'Empordà el mes d'agost amb un concert que fareu al Fòrum Romà d'Empúries allà a l'Escala.
L'11
d'agost, del qual per cert en som emissora oficial i ens fa molta il·lusió. Ferran Piqué, gràcies per atendre la nostra trucada per parlar d'aquest nou disc dels Amics de les Arts, Un estrany poder, i res, que vagi molt bé i sort.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
En tornem, bé, anem parlant a mesura que anem coneguent més cançons d'aquest disc. Que vagi bé, adéu.
Gràcies, adéu.